Bon dia. 13 persones ferides de diversa consideració per la caiguda d'un arbre sobre el porxo d'una masia abandonada a Batet de la Serra.
Ràdio Olot. L'informatiu del matí.
Hi ha hagut un seguit de ferits lleus que s'han traslladat a l'Hospital d'Olot. Hi ha hagut un cas d'un major d'edat, dels monitors, doncs, que tenia unes ferides més greus, que ha anat a l'Hospital Trueta, que pel que sabem, doncs, de moment, doncs, sembla que no serà, doncs, cap desgràcia, que avançarà favorablement, creuem els dits perquè així sigui, i la resta dels nois i dels monitors, doncs, que han quedat allà, amb aquesta calor, amb aquesta situació, doncs, de seguida nosaltres el que hem fet és parlar amb l'Ajuntament de Santa Pau. Ens trobàvem aquí a Batet, estàvem a prop d'aquest centre cívic, que de seguida, doncs, l'Ajuntament volem agrair-los que ens ha posat a disposició aquest centre cívic, on hem fet un petit centre d'emergència, on hem pogut acollir els nens.
És l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós. Aquest és el balanç final de l'accident d'aquest dimecres a la tarda que ha afectat un grup de 22 persones format per menors i monitors. El centre cívic de Calaguapa s'ha convertit en un centre d'acollida on psicòlegs del SEM han atès els joves que han resultat il·lesos. El fort vent que bufava ahir a la tarda a la Garrotxa és la causa més probable de la caiguda de l'arbre. De seguida repassarem aquest i d'altres temes. Abans, però avui és dijous 16 de juliol del 2026 i el dia té molta més informació que ara mateix, doncs repassem com cada dia ho fem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Parlem d'habitatge. El turisme condiciona la regulació dels pisos turístics a cada municipi arreu de Catalunya. Cada ajuntament ha d'establir els seus propis criteris per establir una equivalència entre els diferents tipus d'habitatge. Catalunya afronta reptes importants pel que fa a la regulació dels diversos formats de llars que condicionen l'estil de vida dels catalans i les catalanes. Escoltem el director general d'Habitatge de la Generalitat, Jordi Mas.
Bueno, Catalunya afronta, doncs, molts reptes pel que fa a l'habitatge, un dels quals, doncs, ve derivat de la pressió turística, que al final també acaba sent part important de la nostra economia, i hem de tenir l'habilitat de trobar l'equilibri, posant sempre per davant de tot els interessos i les necessitats de la població del país.
L'Ajuntament de la Vall de Bianya regula un estiu més la Gorga de Planegem. Calculen que l'any passat hi van passar unes 3.000 persones. Per això apliquen mesures per frenar i controlar l'accés a aquest espai natural. L'alcalde del municipi és Marc Toboso.
Clar, d'aquesta manera també anem regulant els accessos, perquè les dades de l'any passat, per exemple, ja ens demostren que una mica ha anat baixant les visites que tenim al Gorg, que això és al final una mica l'equilibri que busquem, no? El Gorg de Bianya és petit, per tant, els pics aquests de dies de molta calor o caps de setmana on es supera l'aforament és intentar anar treballant per aconseguir aquest equilibri entre el territori i que la gent pugui seguir venint i gaudint d'aquestes gorgues.
Comencen les obres del passeig del Cinema Colón, unes millores esperades per molts usuaris que pretenen donar llum i amabilitat a aquest espai tan cèntric. Les obres s'esperen que finalitzin just abans de festes d'altura i tindran un cost aproximat d'uns 90.000 euros. La reforma és obra de Xevi Bayona, ho explica l'alcalde Agustí Arbós.
Per tant, amb aquestes prioritats, doncs en Xevi jo crec que ha fet un magnífic projecte que ara s'està executant. La nostra voluntat és que al llarg de les obres es pugui mantenir un pas alternatiu la gran major part dels dies, menys quan s'estarà formigonant, etc. Però la gran major part dels dies hi haurà un pas alternatiu, per tant aquesta mobilitat tan necessària, doncs, es podrà anar realitzant. I l'objectiu és que veurem, perquè els mesos d'estiu sempre són complicats, per fer-se altura hem de tenir el pas en funcionament el màxim possible, que potser queden alguns detalls per acabar més enllà de les festes, que esperem que no, però en tot cas que per les festes d'altura sigui absolutament funcional.
I el Consell Comarcal de la Garrotxa estrena el casal Ruta 14-16, on els nens i nenes coneixeran diferents indrets de la comarca, juntament amb el casal d'estiu i estiu jove. Aquest nou programa d'activitats pretén fer viure experiències diferents als adolescents de la comarca. Així doncs, la comarca té diferents casals adaptats a diferents edats que van dels 3 als 16 anys. Escoltem la consellera comarcal de Joventut i Esports del Consell Comarcal de la Garrotxa, Anna Vegas.
Si les tres propostes que s'ofereixen des del Consell Comarcal de la Garrotxa per aquest estiu 2026 són per infants i joves, i són el casal d'estiu, l'estiu jove i la ruta 14-16, i reafirmen el compromís que tenim cap a les activitats de lleure educatiu de qualitat i sobretot unes activitats molt arrelades al territori.
I les preses recupera el toc de campanes manual. Amb aquestes obres l'objectiu és recuperar el patrimoni històric del poble i recuperar els tocs propis del municipi. Normalment hi haurà el toc de campanes automàtic, però en els dies assenyalats pel poble es podrà realitzar també de forma manual. A més, també s'han instal·lat unes xarxes que permetran que les campanes puguin bogar amb la màxima facilitat i impedir l'accés d'ocells, entre d'altres. La regidora de l'Ajuntament de les Preses, Laia Figueres, explica la importància de recuperar el toc manual.
Veiem que és patrimoni, tant les campanes com el toc de campanes és un patrimoni històric, tant a nivell humà, no? És a dir, era el canal de comunicació que es tenia abans, ara les mitjans de comunicació, doncs, evidentment, s'han multiplicat i la seva eficiència ha multiplicat, però segueix sent un patrimoni històric tant del poble com de la societat. I creiem que era molt important.
I en esports hem de parlar del campus del Club Volei Olot, que ha comptat amb la participació d'una mitjana d'una trentena de nens i nenes cada setmana. Des del club destaquen la bona acollida que ha tingut i també les diferents activitats i sortides que s'han dut a terme. Un dels organitzadors del casal d'estiu, David Sanllehí, valora com està anant.
Bueno, una valoració molt bona, perquè crec que els nens s'ho estan passant molt bé, estem fent diverses activitats, com anar a la piscina, anem a parcs per esmorzar, diversos jocs, i crec que la valoració és molt positiva.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I a Catalunya, Espanya i el món... Doncs, malauradament, hem de seguir parlant d'incendis. Ha estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, que afecta un centenar d'hectàrees. Els bombers l'han donat per estabilitzat aquest dimecres a 8:45 del vespre i confien que no surti del perímetre actual. L'amnistia pendent del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, una sentència clau per a Puigdemont i els líders del procés. La resolució del Tribunal de Justícia Europeu, que s'ha de fer pública avui dijous, podria aplanar la tornada dels exiliats de l'1 d'octubre. Begoña Gómez envia els bitllets d'avió a Peinado i l'acusa de vulnerar-li la presumpció d'innocència. La defensa de la parella de Pedro Sánchez presenta un recurs recriminant al jutge que l'obligui a provar que no existeix conducta delictiva. L'augment de preus estable al juny, tot i desaparèixer l'IVA reduït de llum i gas. L'IPC se situa en el 3,2% a Catalunya, una dècima més que al maig, i iguala l'índex estatal, que continua en el mateix valor per tercer mes consecutiu. El Regne Unit proposa un toc de queda nocturn de xarxes socials per als joves de 16 i 17 anys. La mesura complementa la llançada fa un mes de prohibir les xarxes als menors de 16 anys. I en esports, l'Argentina de Leo Messi a la final amb una altra remuntada impossible. Ha guanyat 1-2. L'albiceleste ha tornat a tirar d'èpica per capgirar el marcador en els últims minuts. Els gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez han fet inútil la diana inicial del culer Gordon.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
I pel que fa a la previsió meteorològica, el temps ens porta a continuar parlant de calor, però ja haurà passat el punt àlgid d'aquest tercer episodi d'estiu. Tot i això, recordem que acabem d'encetar la canícula, estadísticament el període més càlid de l'any, que va del 15 de juliol al 15 d'agost. La bombolla d'aire càlid es debilitarà durant la segona meitat de la setmana, però la calor es mantindrà intensa. A causa de la humitat, tindrem bancs de núvols baixos enganxats a la façana costanera, sobretot als dos extrems. Durant aquest matí i fins a primera hora del migdia, tornarà a ser un dia de cel encalitjat, perquè la pols en suspensió es mantindran concentrada. Concentracions importants a la vertical de Catalunya. A més, continuaran circulant bandes núvols alts i mitjans. Aquests núvols poden deixar algunes gotes o plogims dispersos, preferentment a la meitat oest del país. Una petita línia d'inestabilitat farà que a la tarda arribin més nuvolades i esperem una línia de ruixats i fins i tot alguna tempesta a Pirineu i Prepirineu, que podran afectar localment també les comarques de Ponent i anar acompanyats d'alguna ventada forta. La calor, com dèiem, es mantindrà intensa durant també aquestes hores del matí. De fet, preveiem que la matinada ha estat molt càlida, amb avisos per calor de nocturna activats pràcticament a la totalitat de Catalunya. Al migdia, la calor baixarà un grau al prelitoral, les comarques del nord-est o a la Catalunya central, però encara serà intensa en les altres zones de Catalunya, on el termòmetre es pot enfilar fins a pràcticament als 40 graus una altra vegada, per tant, xafogó marcada també, òbviament, a les comarques de Girona. De cara a divendres, farà més sol, sense ruixats, i la pola en suspensió ja anirà a poc retirant-se. Durant la matinada i fins a primera hora del matí, bufarà el vent de component nord als dos extrems de Catalunya.
Ràdio Olot, ja es toca.
Ràdio Olot, ja es veu.
Ràdio Olot ja és part de tu. Descobreix la nova aplicació per a dispositius mòbils de Ràdio Olot. Ràdio Online.
Podcasts.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. La nova app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android.
Ho dèiem en titulars, els Mossos van rebre l'avís quan faltava un minut per les 3 de la tarda. 13 persones ferides de diversa consideració per la caiguda d'un arbre sobre el porxo d'una masia abandonada a Batet de la Serra. Un grup format per 22 joves, entre menors i monitors, feia ruta per Batet de la Serra i es va aturar a dinar en una masia abandonada situada a la cara que dona el volcà Cruscat. Segons les primeres informacions, el vent que bufava a la zona va provocar que un arbre es tombés i caigués de ple sobre el porxo sota el qual hi havia els joves. De resultes de l'impacte van resultar ferides 13 persones i 9 en van sortir il·leses. La que presentava ferides més greus era una monitora que van traslladar a l'Hospital Josep Trueta de Girona, mentre que els 12 restants van ser atesos a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, on es va muntar un dispositiu especial al servei d'urgències. Segons informen els centres sanitaris, després d'atendre i valorar els ferits, tots ells estan en estat lleu. Dos ja han estat traslladats a hospitals més propers al seu domicili i la resta han anat rebent l'alta. Agustí Arbós és l'alcalde d'Olot.
Hi ha hagut un seguit de ferits lleus que s'han traslladat a l'Hospital d'Olot. Hi ha hagut un cas d'un major d'edat, dels monitors, doncs, que tenia unes ferides més greus, que ha anat a l'Hospital Trueta, que pel que sabem, doncs, de moment, doncs, sembla que no serà, doncs, cap desgràcia, que avançarà favorablement, creuem els dits perquè així sigui, i la resta dels nois i dels monitors, doncs, que han quedat allà amb aquesta calor, amb aquesta situació, doncs, de seguida nosaltres el que hem fet és parlar amb l'Ajuntament de Santa Pau. Ens trobàvem aquí a Batet, estàvem a prop d'aquest centre cívic, que de seguida, doncs, l'Ajuntament volem agrair-los que ens ha posat a disposició aquest centre cívic, on hem fet un petit centre d'emergència on hem pogut acollir els nens.
Tal com deia Agustí Arbós, després de l'accident es va habilitar el centre cívic de Cala Guapa com a punt de recollida dels menors que van resultar il·lesos. L'Ajuntament d'Olot va fer la petició en aquest sentit al de Santa Pau. L'alcaldessa de Santa Pau precisament és Cris Capó.
Portes obertes, vull dir, davant d'una situació d'emergència d'aquest tipus, l'Ajuntament de Santa Pau, el que volem és col·laborar i així ha estat, obrint les portes d'aquest centre cívic, un espai on que els nens i nenes poguessin estar atesos pels serveis d'emergències i que estiguessin frescos, perquè a més, vull dir, estem enmig d'una onada de calor i necessitàvem un espai on poguessin estar còmodes i ben atesos.
Precisament a Cala Guapa, el SEM va desplegar-hi un equip de psicòlegs per atendre la mainada. Marisol Creus és la sotscap territorial del SEM a Girona.
Hem destinat una psicòloga que està amb ells des de que hem arribat i la veritat és que estan tranquils, estan explicant la situació i la psicòloga els està ajudant a que després això no tingui conseqüències, que ho visquin amb normalitat.
A mesura que avançava la tarda, els pares dels joves il·lesos van anar recollint els seus fills a Cala Guapa, se n'encarregaven els Mossos. Escoltem la caporal de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra Olot.
En aquest cas, nosaltres hem fet el trasllat de tots els menors i els monitors i de tot el material que duien les motxilles fins aquí al centre cívic, on nosaltres anirem lliurant aquests menors als seus pares a mesura que vagin arribant de Barcelona, i tranquil·litzant-los i pel que necessitin.
Finalment, l'alcalde d'Olot ha volgut agrair a tothom la ràpida intervenció.
I seguim, doncs, en aquesta línia d'acabar de resoldre tota aquesta situació, agraint això a tots els cossos d'emergències, de seguretat i també, evidentment, a l'Ajuntament de Santa Pau, que de seguida s'ha ficat, ha obert les portes al centre cívic i s'ha ficat, doncs, a disposició, doncs, per poder resoldre la situació el millor possible.
El grup de joves estava format per 6 monitors i 16 menors d'entre 9 i 11 anys. Les fortes ventades d'ahir, acompanyades de temperatures molt altes, no van provocar més incidències greus a la Garrotxa. A Sant Aniol de Finestres, però, van haver de retirar alguns arbres que havien caigut a la carretera d'accés al poble.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim parlant de més notícies del dia d'avui. El turisme condiciona la regulació dels pisos turístics a cada municipi arreu de Catalunya. Cada ajuntament ha d'establir els seus propis criteris per establir una equivalència entre els diferents tipus d'habitatge. Catalunya afronta reptes importants pel que fa a la regulació dels diversos formats de llars que condicionen l'estil de vida dels catalans i les catalanes. Francesc Fernández.
En el marc de la jornada que es va celebrar a Can Trona sobre la creació d'habitatges de protecció oficial a la Vall d'en Bas, el director general d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Jordi Mas, parla sobre com afronta Catalunya la crisi actual de l'habitatge.
Bueno, Catalunya ha d'afrontar doncs, molts reptes pel que fa a l'habitatge, un dels quals doncs, ve derivat de la pressió turística, que al final també acaba sent part important de la nostra economia, i hem de tenir l'habilitat de trobar l'equilibri, posant sempre per davant de tot els interessos i les necessitats de la població del país.
Mas remarca que és important que l'habitatge sigui accessible i assequible per a tota la ciutadania i que tan important és crear noves llars com rehabilitar i recuperar antics edificis que estan en desús. Sobre com regular la massificació de pisos turístics, Mas comenta que qui ha d'establir els criteris per tal de no col·lapsar les catalanes i catalans són els ajuntaments de cada municipi.
Però és l'Ajuntament una mica qui ho ha de regular en funció de quina sigui la seva realitat econòmica i per tant és l'Ajuntament qui és més coneixedor d'això, no? Però si no ho regula, els habitatges queden prohibits, els habitatges turístics. Jo crec que aquesta és una regulació prou potent que té com a mínim la virtut de que d'entrada ha impedit que segueixin creixent sense control els habitatges d'ús turístic, i ara una mica està en mans de cada ajuntament fer la reflexió i veure com vol treballar aquest equilibri.
La situació actual continua sent crítica i la gent demana solucions per viure dignament amb un preu coherent i amb un mínim de garanties.
I l'Ajuntament de la Vall de Bianya regula un estiu més la Gorga de Planeguem. Calculen que l'any passat hi van passar unes 3.000 persones. Per això apliquen mesures per frenar i controlar l'accés a aquest espai natural, Jan Bretxa.
Els Gorgs de Bianya continuen la seva regulació a causa de l'augment de visitants any rere any. Des del 23 de juny i fins al 31 d'agost, l'Ajuntament de la Vall de Bianya ofereix un servei d'atenció i control d'aquest espai. La regulació que s'hi aplica és limitar les places de pàrquing just abans de l'entrada, una mesura que se suma als informadors que assessoren i controlen el seu accés. L'alcalde de la Vall de Bianya és en Marc Toboso.
Clar, d'aquesta manera també anem regulant els accessos, perquè les dades de l'any passat, per exemple, ja ens demostren que una mica ha anat baixant les visites que tenim al Gorg, que això és al final una mica l'equilibri que busquem, no? El Gorg de Bianya és petit, per tant, els pics aquests de dies de molta calor o caps de setmana on es supera l'aforament és intentar anar treballant per aconseguir aquest equilibri entre el territori i que la gent pugui seguir venint i gaudint d'aquestes gorgues.
Al llarg dels anys, la Gorga de Planeguem de Bianya ha patit problemes de convivència que, gràcies a la cartelleria i als informadors, s'han solucionat, segons expliquen des de l'Ajuntament. El servei es reforça els caps de setmana en què la seva afluència augmenta. L'any passat, unes 3.000 persones van visitar la Gorga, un número que indica l'augment de l'interès en aquest espai natural.
Els informadors ens funcionen, per tant, seguirem apostant amb això i anirem veient com avancen les dades i com evoluciona tot plegat. I a nivell dels problemes que podíem haver tingut, per sort, els problemes al final, en el nostre cas, són minoritaris i sempre són relacionats amb convivència, no? Gent que aparcava malament o que ocupava la carretera o es ficava a terrenys de titularitat privada. Clar, tot això, amb els informadors, s'ha anat corregint.
Unes mesures que l'Ajuntament de la Vall de Bianya s'assuma al Pla de Serveis impulsat per la Diputació de Girona, un programa que té com a objectiu establir criteris de gestió de l'ús d'espais naturals.
I comencen les obres del passeig del Cinema Colón, unes millores esperades per molts usuaris que pretén donar llum i amabilitat a aquest espai cèntric. Les obres s'espera que finalitzin just abans de festes d'altura i tindran un cost aproximat d'uns 90.000 euros. La reforma és obra de Xevi Bayona.
Durant tot l'estiu s'executaran les obres del passeig del Cinema Colón al final d'Olot. Les obres es preveuen que acabin just abans de les festes d'altura. Aquest projecte és el punt i final de la reforma del Firal, un lloc que quedava pendent i contrastat respecte a l'obra nova. Aquest passatge connecta el barri de Sant Francesc amb el Firal. Tot i les reformes, es podran continuar passant pel túnel, menys en el moment de cimentació. En parla l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós.
Per tant, amb aquestes prioritats, doncs en Xavi jo crec que ha fet un magnífic projecte que ara s'està executant. La nostra voluntat és que al llarg de les obres es pugui mantenir un pas alternatiu la gran major part dels dies, menys quan s'estarà formigonant, etc. Però la gran major part dels dies hi haurà un pas alternatiu, per tant aquesta mobilitat tan necessària doncs es podrà anar realitzant, i l'objectiu és que veurem, perquè els mesos d'estiu sempre són complicats, per fer d'altura hem de tenir el pas en funcionament al màxim possible, que potser queden alguns detalls per acabar més enllà de les festes, que esperem que no, però en tot cas que per les festes d'altura sigui absolutament funcional.
Amb aquest projecte es vol aconseguir que el passeig sigui més segur i amable per al ciutadà, a més de ser un espai de refugi, per exemple, en cas de pluja. El resultat de l'obra vol fer una picada d'ullet a l'antic cinema Colón. Xavi Bayona és l'arquitecte de l'obra.
I després d'il·luminació sí que necessitem un pas per un costat que estigui molt ben il·luminat, perquè és un passatge que d'alguna manera és molt fosc i pot generar, doncs, necessitem aquesta seguretat de tenir-lo ben il·luminat. I per l'altre el que fem és un cortinatge als dos costats, és un cortinatge d'una cortina en forma de zigzag, un zigzag d'acer inoxidable, que el que fa també d'alguna manera és garantir aquesta durabilitat del lloc, que es pugui netejar fàcilment i que ens doni una certa condició, també ens brilla, ens fa tots els reflexos, que passem per un lloc que sigui més amable del que tenim ara.
L'obra constarà uns 90.000 euros, 70.000 han sigut aportació de l'Ajuntament i la resta ha sigut capital privat, el propietari de l'edifici en el qual es fan les obres. Amb tot això, s'aconseguirà donar vida a un lloc que fins ara era fosc, al centre de la ciutat d'Olot.
I el Consell Comarcal de la Garrotxa estrena el casal Ruta 14-16, on els nens i nenes coneixeran diferents indrets de la comarca. Juntament amb el casal d'estiu i estiu jove, aquest nou programa d'activitats pretén fer viure experiències diferents als adolescents de la Garrotxa. Així doncs, la comarca té diferents casals adaptats a diferents edats que van dels 3 als 16 anys.
Més de 250 alumnes s'han inscrit aquest any als diferents casals que ha organitzat el Consell Comarcal de la Garrotxa. Això ha fet que l'entitat hagi donat feina a prop d'una trentena de persones amb el rol de monitors. La consellera comarcal de Joventut i Esports del Consell Comarcal de la Garrotxa, Anna Vegas, fa una valoració del que suposa que s'impulsin aquestes activitats.
Si les tres propostes que s'ofereixen des del Consell Comarcal de la Garrotxa per aquest estiu 2026 són per infants i joves, i són el casal d'estiu, l'estiu jove i la ruta 14-16, i reafirmen el compromís que tenim cap a les activitats de lleure educatiu de qualitat i sobretot unes activitats molt arrelades al territori.
La tècnica de l'àrea d'Educació i Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa, Marta Vila, ens parla sobre la creació del nou casal sota el nom de Ruta 14-16 i quins objectius té.
El que es fa amb Ruta 14-16 és, a part de seguir amb la filosofia d'oferir treball comunitari als diferents municipis, també el que es busca és fer comarca, fer territori, que els joves puguin conèixer més enllà del seu municipi, més enllà del seu poble. La Ruta 14-16 dura 5 setmanes. Hem obert dues rutes, la ruta nord i la ruta sud. En total són 8 municipis. A la ruta nord tenim els pobles de Maial, Montcal, Tortellà, Sant Jaume de Llierca i Castellfollit de la Roca. I a la ruta sud, que és aquesta on estem ara, aquí participen els joves de les Planes d'Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Les Preses i Ridaura.
La directora de Lleure del casal de Sant Feliu de Pallerols, Palmera Fonolleda, ens parla del casal d'estiu pels més menuts i les vinculacions amb activitats que reuneixen els participants dels altres casals.
Bueno, molt bé, és ara el segon any que ho porta Rian, llavors ja doncs, repetim amb una mica més d'experiència ja amb coses que hem pogut millorar respecte a l'any passat, i llavors aquest any estem intentant fer com una mica de xarxa entre tots els casals, perquè l'últim dia es trobaran els infants de tots els casals, llavors ells es poden comunicar amb carta entre si i tenen un eix d'animació comú entre tots els casals del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Alguns dels joves que estan inscrits a la Ruta 14-16 estan contents que s'organitzin casals per a gent de la seva edat per tal de socialitzar, conèixer la comarca i no quedar-se a casa tot el dia.
Doncs a mi em sembla bé, està bastant bé, m'agrada.
Tot això de també conèixer noves persones, anar a pobles diferents, també conèixer-los, i també pues, no estar-te a casa sense fer res i poder pues, estar fent alguna cosa pel poble.
Els diferents casals duren 5 setmanes i n'hi ha arreu de la comarca.
I Les Preses recupera el toc de campanes manual. Amb aquestes obres, l'objectiu és recuperar el patrimoni històric del poble i recuperar els tocs propis del municipi. Normalment hi haurà el toc de campanes automàtic, però en els dies assenyalats pel poble es podrà realitzar també de manera manual. A més, també s'han instal·lat unes xarxes que permetran que les campanes puguin bogar amb la màxima facilitat i impedir l'accés d'ocells, entre d'altres, Lluc Coll de Carrera.
Recuperar el patrimoni històric de les campanes és un dels objectius que tenia l'Ajuntament de Les Preses. Una de les peculiaritats que té el poble és que té 2 campanars i 6 campanes. Actualment només es tocaven automàticament i amb aquestes obres s'ha recuperat el toc manual. La regidora de l'Ajuntament de les Preses, Laia Figueres, explica la importància que té recuperar-les.
Veiem que és patrimoni, tant les campanes com el toc de campanes és un patrimoni històric, tant a nivell humà, no? És a dir, era el canal de comunicació que es tenia abans, ara les mitjans de comunicació, doncs, evidentment, s'han multiplicat i la seva eficiència ha multiplicat, però segueix sent un patrimoni històric tant del poble com de la societat i creiem que era molt important.
Fins ara, a les preses, ja es tocaven els quarts i les hores, però volien fer un pas més. Des de l'Ajuntament van contactar amb l'Escola de Campaners i després d'un treball d'investigació on van poder preguntar a persones del poble van descobrir la riquesa patrimonial que tenia. El director de l'Escola de Campaners, Xavi Ballàs, explica com va fer aquesta recerca.
L'Ajuntament de les Preses doncs, fa una aposta doncs, per reclarar doncs, el patrimoni local. I això doncs, el que comporta és canviar aquest toc automàtic doncs, que es devia posar doncs, a finals del segle XX, en el moment que es va prescindir del campaner. Són tocs doncs, molt més simples i molt menys musicals doncs, que el toc manual, i el que també comporta doncs, el toc automàtic és l'uniformització doncs, de tots els tocs de la mateixa manera a tots els pobles.
A més, Pallàs afegeix que les preses ja utilitzava el sistema de toc tradicional de Catalunya, on es tocaven quatre campanes, dues amb els peus i dues amb les mans. Tot i això, durant aquesta investigació va haver-hi algun fet que el va sorprendre.
Toc de festa o el toc de bateig, que fins i tot doncs, tenia una lletra que la gent cantava mentre el sentia. Deien que contents que la gent estan de poder tenir un infant. I amb aquest ritme d'aquesta cantarella, doncs, el campaner anava tocant les campanes i la gent del poble doncs, també ho podia anar seguint. No? I això és una cosa que jo estic segur que quan ho tornin a sentir la gent gran s'emocionarà doncs, de poder-ho tornar a escoltar.
A part de recuperar el toc manual de campanes, també s'ha dut a terme un nou projecte. S'han instal·lat unes xarxes de polité de color negre i amb una durabilitat de 20 anys amb l'objectiu de permetre que les campanes puguin bogar còmodament i també dificultar l'entrada d'aus que les puguin malmetre. El gerent de serveis d'Anticimex, Elias Castro, explica quina és la funció principal.
En Xavier Pallàs es va posar en contacte amb nosaltres, vam estar treballant-hi moltes hores intentant trobar la millor manera perquè fos fàcil, perquè no es trenqués i poguéssim arribar a pujar totes les xarxes a la part superior i d'aquesta manera poder fer que les campanes boguessin completament.
Aquestes obres han tingut un cost de 21.000 euros, dels quals el 90% han vingut d'una subvenció per part de la Generalitat. Figueres posa alguns exemples de les obres que s'han fet i que està previst que s'acabin els pròxims dies.
La recuperació de les campanes, el canvi de l'electromall, que és el que feia que anava per dintre i feia que no es poguessin, les campanes no poguessin oscil·lar ni tinguessin el batall, que és allò que penja i fa el soroll. Després els jous, que és com l'estructura que aguanta la campana i fa que pugui moure's, això també s'havia de refer, més algunes mesures de protecció, tipus baranes, perquè clar, els campanes no estaven preparats.
El toc de campanes continuarà sent automàtic durant el dia a dia, però quan sigui un dia rellevant pel municipi, es podrà fer manualment.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
I en esports, el campus del Club Volei Olot ha comptat amb la participació d'una mitjana d'una trentena de nens i nenes cada setmana. Des del club destaquen la bona acollida que ha tingut i també les diferents activitats i sortides que s'hi han dut a terme.
Els mesos d'estiu són sinònims de casals i campus esportius. Des del Club Volei Olot han organitzat un campus que va començar el passat 29 de juny i s'acabarà el pròxim divendres. El casal s'ha dut a terme a les pistes del pavelló d'esports i ha comptat amb una mitjana d'una trentena de nens i nenes. Un dels organitzadors del casal d'estiu, David Sanlloi, valora com estan en el casal.
Bueno, una valoració molt bona perquè crec que els nens s'ho estan passant molt bé, estem fent diverses activitats com anar a la piscina, anem a parcs per esmorzar, diversos jocs, i crec que la valoració és molt positiva.
D'entre les diferents activitats que s'han dut a terme, destaca la sortida que es va fer a Camprodon fa uns dies i que va comptar amb més d'una cinquantena de jugadors i jugadores. Sant Lleí explica que és un casal on pot jugar tothom qui vulgui, amb experiència o no, en aquest esport. A més, afegeix que durant el matí s'ha dut a terme més el format casal i a la tarda s'han fet les jornades de tecnificació amb l'objectiu de millorar els jugadors i jugadores i preparar-los de cara a la pròxima temporada amb els seus respectius clubs. Sanllehí explica què és el que més li ha cridat l'atenció de la Garrotxa.
Ens positiu, crec que el vòlei a l'Olot és un esport que és de, no primer perquè està el futbol, però és un esport que és molt important a nivell de la ciutat. Llavors, que els nens també vulguin jugar a vòlei i no només a futbol o a bàsquet o als esports típics, crec que Olot està fent les coses molt bé en aquest cas.
Amb la calor que està fent aquests dies i que va començar a principis de mes, des del Club Vòlei Olot també han organitzat diverses sortides a la piscina perquè els jugadors i jugadores es puguin refrescar.
Gràcies, Lluc, i fins aquí l'informatiu matinal d'avui dijous 16 de juliol del 2026. Com sempre, més informació a la nostra pàgina web i també a les xarxes socials. Que vagi bé, gràcies per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.